quan les muses estan mandroses, arriba ella i els treu la son de les orelles. Sense contemplacions, és gràcies als seus superpoders que els nostres creadors poden crear com Déu mana. Rebem, amb un aplaudiment ben culte, la ministra de Cultura d'Estat de Gràcia, Sílvia Soler.
Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda, què tal?
Molt bé, encetem nosaltres el segon capítol de la muntanya màgica, aquest espai que ens ha de permetre descobrir els secrets dels creadors. Què envolta el procés gairebé màgic de crear una obra d'art? Aquí, a la muntanya màgica, xafardejarem el cau de l'artista per saber què fan per inspirar-se, com treballen, les seves manies i les seves necessitats.
I avui et porto un cas particularment interessant, perquè és el cas de dos germans bessons, tots dos artistes, pintors, i que treballen d'una manera molt especial o molt, en molta sintonia, per dir-ho així. Són els pintors Pere i Josep Sant Hilari. Benvinguts, moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies, Bruno.
Gràcies.
Són dos germans que... Ara començarem per aquí, encara que sembla una mica estranya, aquesta muntanya màgica. Començaré preguntant-los a què jugàveu quan éreu petits.
Endevinar quadros.
Has vist?
Això és veritat.
Sí. Home, m'ho acaben d'explicar aquí fora, mentre ens esperàvem. I començarem per aquí.
Com funcionava el joc? Agafava una enciclopèdia d'art o com anava això?
Hi havia una col·lecció per fascicles que es deia Los Maestros de la Pintura. I llavors, cada setmana hi havia un artista. Va començar per Picasso, segon era Velázquez, o sigui, el ventall era molt gran. Anava, doncs, des d'un segle XIV, fins Van Eyck inclús, fins a Picasso. Llavors, anaven col·leccionant aquests fascicles, llavors se'n feia un llibre, i llavors el diumenge a la tarda, mentre el nostre pare escoltava el Carrusel Deportivo, i ara teníem 14, érem tots rics, i al cap de mitja hora ja no hi havia el 14, i teníem que continuar pencant, doncs, nosaltres per distreure'ns i per anar passant la tarda, jugàvem el següent. Ell agafava el llibre, l'obria per la primera pàgina que sortia, i entre ell i jo havíem d'endevinar, a veure qui era el primer que endevinava, títol i autor del
quadre. I qui guanyava?
Bueno, un dia un, l'altre.
Ens anàvem repartint.
Ets tan competitiu? Sí. Ho veus ells també en harmonia que tenen, perquè no volien guanyar?
M'ha sortit de dins.
Escolta, els germans Sant Hilari són uns pintors realistes que són reconeguts internacionalment, realment. Han aconseguit un reconeixement, jo crec que molt important. Han treballat, si m'equivoco, em corregiu, sempre en el mateix espai, en el mateix estudi?
Sí.
És correcte,
sí,
això? Veus? Compartint estudi. I en ocasions compartint obra també,
sí,
però
també
no sempre, no?
No, a veure, físicament les hem compartit sovint. De fet, ara que estem enmig d'un retrat, en fem un rato cada un. Ens el podem partir perfectament. Fem estadis diferents i anem fent. Ara bé, el treball resultant, a més d'aquest retrat, la nostra producció normal,
sí,
és pensada en dos caps. O sigui, en l'obra d'un intervé l'altre sempre contínuament. Ens anem passant informació, ens fem suggerències, treballem els temes que anem a desenvolupar d'una manera conjunta. És un treball en equip.
Però, per exemple, aquest retrat que esteu pintant una estona cada un va signat per tots dos.
Sí, d'acord. Els altres no, però aquest sí.
Puc fer la pregunta competitiva?
Sí, fes-la. No et privis.
Qui pinta millor?
Ah, jo te la... Ell.
Ah, sí?
Sí.
Ho teniu clar, això?
Però ara et diré jo l'altra cara de la moneda. Jo he après a dibuixar d'ell.
Tu dibuixes millor i tu pintes millor.
Jo he destinat molt més temps de la meva vida al dibuix.
I jo més a la pintura.
Sí.
Molt bé.
I llavors això ha fet que ens compensem.
I treballar per separat, no?
Treballar per separat?
Sense veure'ns.
Sí,
ara últimament sí que ho estem fent.
Sí, a les tardes. Jo sol quedar més estona a casa, que tinc unes altres característiques per poder treballar. Puc treballar més hores, la qüestió familiar sempre. Mm-hmm. Però els de matins sempre coincidim.
Són uns germans benvinguts, no aconseguiràs que es barallin. No, és que ja et veig venir. Escolta, no només estan benvinguts entre ells, sinó que també fa un moment em deien que tot això que han fet, aquesta carrera impressionant realment, però d'allà recorregut, perquè ja fa uns anys que us hi baralleu amb els pinzells, tampoc hauria estat possible si no haguessin tingut comptat amb un suport imprescindible, que és el suport de les seves respectives parelles. Això també m'agrada que els artistes ho diguin.
Sí, això és així. Sense tenir al costat a la companya que t'aguanta, que t'esperona, que està amb tu quan no veus les coses clares. Això seria impossible. Que no et diu, escolta, m'has de fer més quadros perquè així tindràs... No. A mi em passa una cosa, a vegades, quan vull plantejar-me un quadro gran, i li comento a la Teresa, a la meva dona, molt sovint em diu, em mira així i em diu, vols dir que no ha de ser més gran? Perquè, i contra més gran fas el quadro, més difícil és vendre'l.
Clar.
Però la meva dona molt sovint m'he trobat que jo volia començar un quadro d'un metro i he acabat fent-ne dos.
Per tant, juga a favor de la, de la creació.
Sí, 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 tant, eh? Tant.
Hem de dir pels nostres oients que hem penjat obres dels germans Sant Hilari a Twitter i suposo que a Facebook també, correcte?
Sí, sí, sí.
Ho dic
sí, sí.
Perquè si algú no els coneix,
clar,
doncs així sabrà ben bé de què estem parlant i sobretot s'enamorarà de la seva pintura, confio.
Quan dieu que treballeu al mateix espai, per exemple, si ara feu un quadre, el Pere fa un quadre per una banda i el Josep per una altra, sí, és a dir, cadascú fa el seu, sí, però sempre a dintre del mateix habitació, el mateix, els dos.
Sí, sí.
I per què això? Què hi guanyeu amb això?
No, és que és, això ha vingut d'una manera natural. Estem junts de tota la vida i de tota la previda, doncs clar, a on estem. És, de fet, vam comprar un pis fa molts anys, fa 30 anys, i vam tirar parets de terra i clar, vam fer un espai, un espai molt més gran, tirant tres habitacions fora, ens quedava un mega menjador, pues és allà. I allà ens veiem, estem a, podem estar a 2 metres o a 5, com a molt, més de 5 o 6 metres no estem. I ens anem contínuament, anem parlant l'un sobre l'altre de com, clar, anem a fer la feina.
Ens anem explicant. Jo crec que una de les coses importants...
Jo els envejo molt, perdoneu.
És curiós.
Jo els envejo molt, eh?
Sí, sí, perquè tu estàs sola.
Clar, tenir una persona que t'entengui molt bé, que entengui què és el que t'està passant a tu i que et puguis dir, ara tinc aquest dubte o per on tiraries, això és fantàstic.
Jo crec que tenim... Hem sabut treure partit d'això amb una cosa que crec que ha estat bàsica per la nostra manera de crear i per la nostra manera de plantejar el treball. I és que mai ens hem amagat el que un aprenia o el que un sabia. Ha sigut una miqueta... Això surt a la pel·lícula del David, surt que hi ha un moment en què diem, això és com pujar una escala. I jo pujo un graó, no? I quan estic allà dic, mira, jo per pujar aquest graó he fet això, això i això. Puja. I a lo millor en aquell graó, a l'altre en puja 3 més i tu estàs en el número 1 i aquest ja està en el 4 i dius, ei, això com ho has fet? Ho he fet així i així.
Vaja, que el número 5 hi ha un
problema. La muntanya màgica és el que dèiem, és una escalada a 2.
Sí, no? Sí,
se'n diu generositat també, ara no ens enganyem, perquè això si no tindria un altre nom.
Quan deies el David, quin David?
El Trueba.
El David Trueba és una persona que es va interessar moltíssim per aquest cas únic que dèiem d'aquests dos germans treballant junts en un mateix espai i de vegades compartint fins i tot la tela. S'hi va interessar tant que va acabar fent un documental sobre una obra en concret que crec que era teva, Josep, que sí, que es deia?
Ella.
David!
Hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Muy bien, ¿y vosotros?
Molt bé, aquí xerrant una estona amb els germans Sant Hilari. Escolta, què és el que et va cridar l'atenció? Primer, el quadre o aquest fet, aquesta doble autoria que hi havia darrere, no d'aquest quadre en concret, però sí aquesta manera de treballar a dos, diguéssim.
Ah, és una història un poco larga, porque los conocía de alguna exposición y de algún catálogo de su pintura. Y entonces, cuando hice una novela que se titulaba Saber Perder, elegí una pintura de Yusef, de una chica, bueno, la que fue portada de la novela, uh-huh, en Anagrama. Y entonces yo no los conocía y contactamos con ellos en la editorial y tal. Y me dijeron, no, que ningún problema, que encantados de que la utilices y tal. Entonces les llamé a agradecérselo y un día quedamos en pasarme a verlos por el estudio. A mí me gustaba mucho lo que hacían. Y entonces, una vez que salió la novela, había muchas ocasiones donde la gente me decía, ¡ay, qué portada tan bonita esa foto! ¿Quién es la chica de la foto? Y yo decía, no es una foto. Las fotos no consiguen eso, es un cuadro. ¿Cómo que un cuadro? Y entonces, visitando ya por tercera o cuarta vez a Pera y a Josep allí en Montgat, en su estudio, les dije, yo creo que la gente tiene una enorme ignorancia de lo que consiste de verdad el trabajo de un pintor. Porque la gente cree, primero, que es una cosa lejanísima y que tiene que hacer personas como muy especiales y geniales, que no pueden tener ni familia, ni hijos, ni comer sentados en un restaurante, sino que sea gente muy rara. Y luego, que tampoco se dan cuenta de que el trabajo consiste en un trabajo artesanal, Entonces, uh-huh. un día les dije, oye, y si vengo y os voy filmando mientras pintáis un cuadro y así, digamos, enseñamos el proceso, simplemente de la manera más humilde, quitándole toda la lírica es habitual que tienen las profesiones artísticas, ¿no? Donde cada vez que un director de cine se acerca a un pintor parece que está haciendo una mística, ¿no? Y a mí me gustaba mucho la cosa de taller. Uh-huh. Así que ahí les conocí, les traté y son unos tipos estupendos los dos. Gente que me encanta ver y charlar con ellos, irme a comer y que me cuenten.
Ara dèiem, David, sóc el Roger, què tal, com estàs?
Hola, Roger, com estàs?
Dèiem que és envejable tenir algú al costat, i tu ho saps com a escriptor, per exemple, que els escriptors esteu sols escrivint, i en canvi tenir algú que comparteix interessos i que a més sap dir-te si vas bé o malament, és envejable.
Sí. Perdoneu-me el meu català.
No, tranquil, t'ho expressa't com millor parlis.
Aquests mesos de vacances i així que perdoneu-me que parli en castellà.
No pateixis.
Però en el cas d'ells, sí. Bueno, en general, jo crec que tots els que estem en aquestes professions buscamos si alguien un poco gemelo que haga nuestra misma labor, con el que podamos tener una cierta complicidad, incluso intimidad de las obras, que a lo mejor a otra persona no se lo enseñas porque no va a saber pues las dificultades que atraviesas ni tiene tu sensibilidad. Ellos lo han logrado de una manera genética, son una es algo además que genera muchísima sorpresa y curiosidad en la gente, ¿no? El hecho de que los pintores pinten y que en algunas ocasiones sea imposible distinguir el cuadro de uno del otro, porque no es habitual que pinten juntos un mismo cuadro, aunque lo han hecho en algún encargo, pero no es habitual. Cada uno pinta lo suyo y han tenido incluso temáticas distintas, pero sí, lo que sí tienen es una técnica muy similar porque la han aprendido juntos, ¿no?
Jo ara tinc la portada que he posat al... Sí. Això és una meravella també, la veritat. Els avenços al Google Imatges i posa Saber Perder portada, i la portada és una meravella. O sigui, aquest quadre, no m'estranya que la gent es preguntés si realment era una foto o un quadre, no? És una autèntica meravella.
Saps què passa, Roger? Que se m'acudeixen tantes preguntes per fer-li al David Trueba, perquè, clar, penso, ell també té un germà amb qui parlar del que crea, diguéssim, no? D'altra banda, és un artista multidisciplinar, perquè escriu, fa cinema, etc. Per tant, David, això és un encerrón en tota regla, però vindràs un dia com a convidat a la secció de la Muntanya Màgica a parlar-nos del teu procés creatiu?
Home,
és clar
que sí.
Ah, que bé.
T'han pillat.
Estava encantat.
La muntanya atrapada.
T'han pillat. No, ens interessa molt.
Ens interessa molt
poder parlar una estona llarga amb ell. Moltes gràcies, David, per haver estat una estona amb nosaltres.
I una abraçada molt forta per al Josep i al Pere.
Igualment, David.
El dimarts passat vam tenir aquí l'escriptora Llucia Ramis, que ens va parlar de com escriu, de com s'ho fa per escriure, i li vam explicar que nosaltres comparàvem una mica el procés creatiu amb escalar aquesta muntanya màgica. I li vam preguntar a ella amb què ho compararia. I ens va dir, recordem-ho, amb l'enamorament. M'agradaria saber si en Pere i en Josep comparen el seu procés creatiu amb alguna cosa.
Mira, jo m'esperava la pregunta i se'm feia complicat el tema. Llavors, me n'hem recordat que hi ha un llibre que sempre m'ha agradat moltíssim, un d'aquests llibres que acabes tenint de capçalera, que és el llibre Los Conjurados, del Jorge Luis Borges, que en el primer text que hi ha, que és La inscripció, abans del pròleg i del primer poema, que és Cristo la Cruz, diu: hacer un poema es ensayar una magia menor. I continua, que ja, això ja no m'ho he pres, eh? Però jo crec que és això. És això. Ho trobo tan bonic que, francament, com que el meu no és, no són les paraules, crec que, mira, li robo aquesta en el Borges
fet,
i està...
Escolta,
no em anirà pas a dir que no.
Has triat un bon lloc per anar a buscar. Sí, i en Pere?
És que, de fet, és com entrar en una mena de misteri estrany, que tens una sèrie de ressorts sobre els que t'agafes, l'ofici, la idea que més o menys persegueixes, però a mesura que vas avançant en l'obra, és com anar per un camí a on vas triant les diferents sortides, i cada sortida et fa renunciar a les altres. No saps el que hi hauria allà, però venen coses noves amb sorpreses. Llavors, clar, és un continu una contínua sorpresa, i al final hi ha com una mena de misteri estrany. És endinsar-se en una mena de món misteriós.
De camí que no sap on va.
No saps ben bé on va.
M'agrada molt, saps on vols aquesta comparació. Però... m'agrada molt. M'agrada molt, sobretot, així. Això dels camins que has de deixar banda i banda, sí, que no saps on et portarien.
Exacte.
I que has de tirar endavant. Dèiem abans que us hem d'imaginar en un estudi, a amplis, amb molta llum, m'imagino, no? Pintant cadascú el seu o conversant. Converseu sempre sobre el que esteu fent o podeu estar parlant d'altres coses mentre treballeu?
Per sort, de tant en tant surten altres coses, si no, això ja seria acabar bojos, eh? O sigui, això té un punt de normalitat, de quotidianitat, de vida normal. Hi ha la preocupació de fer les obres, hi ha en tot procés, en tot realització de l'obra, hi ha moments en els que la cosa va sola, i això pues pot permetre tranquil·lament escoltar la ràdio, uh-huh, i estar per lo que diuen fins i tot en la ràdio en aquell moment, eh? No hi ha més. Encetar converses entre nosaltres, però hi ha moments en què no. Llavors, clar, per sort, aquests moments en els que només pots estar pel quadro no són eterns, no són sempre el mateix, perquè si no seria allò de que estaríem en mons tan perfectes que el sol so d'una de les seves aus ens podria matar, i això seria horrorós.
I tant.
Llavors val més que sigui una cosa ben normal.
Sí, és una cosa quotidiana, normal. Passa de tot. Passa, sí, de tot a l'estudi. Inclús et diré una cosa, teníem un gos que va venir amb nosaltres a l'estudi durant molts anys, i de tant en tant amb una pilota de tennis jugàvem amb el futbol amb el gos.
Molt bé.
Així,
molt bé, mira.
Desconnectàvem del quadro.
Cadascú es distreu de la
manera. A jugar a futbol amb el gos.
Ara que parlàveu d'això dels misteris i de les ramificacions, he trobat el text de Borges i diu: escribir un poema es ensayar una magia menor. El instrumento de esa magia, el lenguaje, es asaz misterioso. Nada sabemos de su origen, solo sabemos que se ramifica en idiomas y que cada uno de ellos consta de un indefinido y cambiante vocabulario y de una cifra indefinida de posibilidades sintàctiques. Ho has dit bé.
És el que has dit tu.
Es veu que me l'havia cregut, sí, i l'he fet a la meva manera.
Jo me l'he llegit i he pensat, no seré capaç de repetir-lo, però quan ho estaves dient, dic, hòstia, sí, és el text, és la idea del text.
Grans pintors i gran memòria.
És aplicable a tot.
És que el llibre aquest l'he llegit moltes vegades. M'ha agradat molt. És un llibre d'allò que el tens.
Mira. La pregunta que tot artista o tot creador ha de sentir diverses vegades i ha de buscar la manera de respondre, la que és: com ve la idea d'un quadre? D'on sorgeix?
Mira, ve de moltes maneres. Segurament al principi, quan comences a treballar amb aquest ofici, perquè això és un ofici, uh-huh, també, jo reivindico la idea d'ofici, quan diguéssim que tu vas buscant temes, vas assajant. Al cap dels anys te'n dones compte que estàs en una dinàmica que a vegades et venen sols. Et posaré un exemple. Mira, darrerament jo he acabat un quadret petit, molt petit, que és una Euridice. És el tema de l'Euridice, no de l'Orfeu, sinó de la veu està posada en l'Euridice. Llavors, és un personatge que està a l'ombra amb una calavera. Estem pintant molta Vanitas, per dir-te més o menys com ha sortit aquest quadre. Feia temps que jo pensava, estic pintant Vanitas, però vull incorporar la figura humana. Pensava, i com l'incorpores? I com l'incorpores? I és un procés que estàs tot el dia, bastant rato el dia, que et va venir aquella informació. I pensar entre mi, mira, la Maria Magdalena té una calavera, però jo no vull pintar una Maria Magdalena. I el quadre no sortia.
Clar.
El quadre no sortia. Hi havia una imatge, però el quadre no sortia. Necessitava el motiu. I un dia, escoltant la ràdio, sento que parlen d'un llibre petitet, de 100 pàgines, que es deia Así que usted comprenderá, del Claudio Magris.
Uh-huh.
I que era, d'alguna manera, la veu posada a Euridice.
Ah, molt bé.
I dic, hòstia, a veure, entre nosaltres, el Magris a mi em costa. Però vaig pensar, 100 pàgines encara
em veig amb cor.
Encara m'hi veig. I em vaig agafar el llibre i me l'he llegit 3 vegades. I acabat de llegir el llibre vaig dir, ja tinc el quadre.
És això.
I ha sortit el quadre, perquè tot el que m'explicava allà, el món que estava allà, em va donar peu a poder-lo titular Euridice, perquè el fàcil hauria sigut fer una figura amb una calavera.
Clar.
I ja està.
Clar.
Però no, ha de tenir, si no té aquest sentit, si tu no l'impregnes tot això, si tu no et creus això, el quadre no sortirà.
I tot gràcies a la màgia de la ràdio, eh?
I tant. Sort n'hi ha de la ràdio.
Que suposo que és Catalunya Ràdio, evidentment.
Evidentment, evidentment. Estem aquí.
M'agrada que un artista i un pintor parli de magris i després digui hòstia, amb tota naturalitat.
És que sóc molt mal parlat, eh? T'ho asseguro que sóc molt mal parlat.
No es poden evitar surtes.
Escolta'm, què més us volia preguntar? Us volia preguntar si realment penseu que, imagina't que per la raó que sigui, perquè no us haguéssiu vingut gaire, per la raó que sigui, haguéssiu acabat pintant, però no compartint espai. Mm. Penseu que pintaríeu una cosa molt diferent cadascú de
l'altre? Ah, és bona aquesta, aquesta m'agrada.
Ostres, clar, però és que això és allò dels
no
camins,
sabem.
Eh?
Ja.
No això sabem. No ho sabem. Ja. Pot ser, perquè inevitablement nosaltres, tots, ell i jo, cadascú per separat, som fruit de nosaltres, però som la suma de l'altre. Llavors, clar, si no hi ha l'altre, què hauries fet? Perquè moltes vegades estàs per decidir-te a fer un tema i tens els teus dubtes. Jo dubto molt, eh? Sóc un molt dubitatiu, no acabo de tenir-ho clar. I a vegades ell em fot el cop de cap i penses, pues mira, si ell ho veu clar, ja ho veu per clar algú, no? Pues potser que m'hi atreveixi, no? Sol tenir bastanta raó, eh? Però va bé. Llavors, clar, si no hagués tingut algú al costat, no sé com hauria sigut. Potser no sé si hagués sigut resistible, per dir-ho, eh? Perquè és que és una feina, com tota creació, és molt solitària, però nosaltres tenim la sort que és semisolitària. I llavors és més suportable. Jo no la podria fer del tot solitària, eh? N'estic convençut.
També em pregunto jo, si no haguéssiu pintat, potser haguéssiu fet una altra cosa, però també l'haguéssiu fet junts.
Saps què ens agradava?
Què?
Que era una cosa que ens tenia bojos. Volíem ser pianistes.
Tocar el piano.
Volíem tocar el piano, sí, però la casa on vivíem, que era un pis, a dalt de tot tenia una escala més dreta que això.
I puja el piano.
Puja allà, manera. I teníem un amic que ens en deixava,
o sigui,
un, eh?
Però acabem amb aquest punt pràctic, no?
Del tot, del tot.
Van ser pintors, sí, perquè no podien pujar el piano. Pues
a mira. Els fem anar igual.
Moltíssimes, moltíssimes gràcies, Sílvia. Moltíssimes gràcies, Josep Ipera.
A vosaltres.
No sé, jo és que estaria aquí 3 hores parlant d'això, però gairebé ens anem d'anar. L'estat de gràcia està a punt d'acabar i ens veiem aquí, de tota manera. Sílvia, a la setmana que ve, a la Muntanya Màgica, gràcies, i seguirem disfrutant de les vostres obres.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.